Us ho avança Ràdio Capital. La DO Empordà tanca la barema 2018 amb un augment de producció del 12% respecte a l'any passat i d'un 13% en comparació a la mitjana de la darrera dècada.
Supermatí.
Els viticultors empordanesos han collit un total de 9,7 milions de quilos de raïm que han entrat als cellers en un estat sanitari, sembla que excel·lent. I per conèixer una mica més de detalls sobre aquesta qüestió, parlem amb el president de la DO Empordà, que és en Xavier Albertí, el que saludem ara mateix. Senyor Albertí, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Senyor Albertí, dèiem, s'ha produït un augment del 12% respecte a l'any passat. Com s'explica aquest increment?
Bé, les condicions han sigut favorables, no? S'ha produït la simbiosi ideal d'una bona quantitat i una bona qualitat. No hi ha hagut incidències remarcables. L'any passat, dintre tot, va haver-hi algun fet puntual que va afectar en alguna zona de pedregades, de glaçades, fora de temps. I aquest cop no. Vull dir, hi ha hagut un excés de pluja, cal dir-ho, però no fins al punt tampoc de produir doncs, cap malura i en definitiva, doncs, el raïm ha arribat a bon port.
Mm-hmm. Deia vostè que hi ha hagut un excés de pluja i és cert que ahir explicàvem també que aquest és un dels anys amb més pluja dels últims anys. En què li afecta, per la gent que no ho sap, en què li afecta quan plou molt el fet que el raïm tingui més o menys qualitat?
Depèn del moment en què es produeix, però evidentment doncs, dificulta més la maduració i després portat a un extrem, que això s'ha donat en altres zones encara més plujoses o menys tramuntana doncs, que la nostra, perquè nosaltres el que ho arregla molt el tema de la pluja doncs, és l'efecte del vent, si és molt persistent també pot produir determinades malures, o sigui, determinats fongs, concretament doncs, l'oïdi, per exemple, que bé, doncs, que acaba doncs, malmetent la collita.
Uh-huh. Escolti, ara que parla vostè de fongs i de malalties, a mi sempre m'ha fet gràcia una cosa de les vinyes, que és que moltes d'elles tenen al principi de cadascuna de les rengleres o de les regues de ceps, hi ha plantat un roser. Això per què és? Té una funció estètica o té alguna altra funció que va una mica més enllà?
Sí, òbviament la funció estètica també la té, però amb origen doncs sí que efectivament doncs és per poder comprovar doncs amb els rosers doncs que no intervingui doncs cap animal, no? Que estigui atacant la vinya, perquè és molt més sensible i té una mica aquesta funció.
Són com un sensor que dona l'alerta, no? A possibles problemes.
Exacte, un sensor especialment singular i atractiu, sí. Uh-huh.
Escolti, dèiem, hi ha un increment de producció respecte a l'any passat. Això significa que es produiran més ampolles de vi?
Bé, avui en dia, jo diria que per sort, la barema influeix perquè tenim la sort d'estar amb una DO que pràcticament doncs, tot el vi ho fem embotellat, amb la qual cosa doncs, ens condiciona. Per exemple, fa 2 anys vam tenir una collita molt baixa i ho va notar, però en definitiva el que més mana doncs, és la demanda, eh? El que es tira és la demanda. Hi ha una part de vins de criança, per tant, que venen d'altres anyades. Uh-huh. Per tant, la barema evidentment al final doncs, acaba sent determinant, però fins un cert punt. Potser doncs, fa molts anys, quan es venia un vi a granel, un vi jove, doncs, si tant com n'hi havia, doncs, es servia, si n'hi havia més, si n'hi havia menys. Ara està regulat una mica diferent, perquè ja dic, el fet de la criança, doncs, d'alguna forma, ho dilata en el temps i el que mana més és la demanda.
Senyor Albertí, fa un temps, de fet a principis d'aquest any, explicàvem en aquesta emissora que a la DO Empordà s'estava arribant als límits de la producció per una limitació de plantacions que, si no recordo malament, era de l'1%, vostè m'ho rectificarà això, això és així i en quin estat està realment? És a dir, hi ha un límit al qual es pugui arribar en funció del número d'hectàrees que es planten? Es poden arribar a plantar més hectàrees o no?
Sí, el que passa és que és un tipus de plantació doncs, que està regulada. Fins fa doncs, cosa de 3 anys hi havia una fórmula diguem-ne, de compra-venda de drets, que es deia, que es podien traslladar, però que en tot cas els vies d'adquirir, no era una plantació lliure. I ara doncs, hi ha una regulació a nivell europeu, la OCM, que afecta diguem-ne, a tots els estats, el que passa que cada estat ho regula d'una manera una mica diferent i a nivell d'estat espanyol considerem que ho centralitza amb accés, que determina un creixement limitat. O sigui, el que no es vol és que es creixi d'una manera indefinida. Llavors, aquesta referència de l'1% sí que vindria a ser doncs, el creixement màxim que s'admet a nivell de l'Estat. I a la pràctica això es tradueix en que aproximadament, amb l'experiència d'aquests últims anys, es concedeixen la meitat doncs, de la superfície sol·licitada. És una dificultat.
Disculpi, la meitat, o sigui, és a dir, em diu que hi ha un 1% de limitació, és a dir, un 1% del màxim del territori pot ser ocupat o plantat per vinyes, i vostè diu que d'aquest 1% n'hi ha un màxim de la meitat perquè l'Estat no aconsegueix més capacitat de plantar, és així?
No, seria exactament, potser és una mica complexa. No seria un 1% del territori total, no. O sigui, sobre la superfície existent avui, sí. La superfície que hi pugui haver en tot el territori de l'Estat de vinya, sí. El que sigui, es pot incrementar, bueno, sense comptar el que es pugui decrementar, perquè també hi ha gent que arrenca, no és el cas de l'Empordà, però hi ha, poden haver-hi moltes zones doncs, en retrocés, possiblement fora de Catalunya, doncs, que poden estar traient vinya. A banda del que es pugui treure, de nou, en principi, el màxim global de l'Estat és un 1%. Vale. Aquest, diguem-ne, és la regulació que hi ha. Llavors, aquí el que es demanava és que a nivell català, doncs, que per sort ara estem en una tendència doncs, una mica més positiva, doncs, en fi, que es descentralitzés d'una mica doncs, l'assignació d'hectàrees, i de moment no és així. Tampoc direm que ara hi hagi un problema tant de bo gravíssim i que es demani 10 vegades més del que es concedeix, no? Bé, en tot cas es concedeix la meitat, que ja és una llàstima, no? Però també ens agradaria que a banda d'aquestes limitacions oficials que són excessives per la nostra circumstància, també la gent encara s'animés més a fer-ho.
I en quin punt està la DEO Empordà des del punt de vista d'assoliment d'un possible sostre? Dic d'una altra manera, quin marge de creixement hi ha en número d'hectàrees de vi a casa nostra?
No, vull dir, gradualment ho podem anar fent, el que passa que sempre haurem de lluitar una mica contra aquesta regulació, però, esclar, sobre el terreny d'espai per cultivar, doncs encara en queda molt, no? Sempre donem la referència, encara que sigui molt llunyana, que abans de la filoxera, que és el que va, doncs, delmar, diguem-ne, gran part doncs, de la vinya que hi havia, però si parlem doncs, un segle enrere, hi havia 20 vegades més de vinya que ara, o sigui, multiplicat per 20. Vull dir,
20 vegades més vinya,
Déu-n'hi-do. 20 vegades. La vinya podria ser encara molt més visible, hi ha molts terrenys a l'Empordà, que bàsicament són aptes, això, ahir i avui, doncs, per vinya i olivera, per cultivar. El que passa que, bé, no? Darrere de la vinya doncs, hi ha tot una feina, un compromís, i tampoc és fàcil. No?
Escolti, nosaltres que som a l'Empordà, però som al Baix Empordà, jo, si em permet, observo una gran diferència entre el número de cellers i el número de vinyes que es veuen a la zona de l'Alt Empordà i a la zona del Baix. No sé si això té alguna explicació més enllà de la voluntat dels cellers d'implementar-se aquí o allà, però no sé si hi ha alguna explicació addicional a aquest fet.
Tot té una explicació històrica i potser tampoc ho diria amb prou rigor, però bé, és evident, per una part, doncs, que la banda de l'Alt potser sempre ha sigut més apta, ha sigut una zona encara més de secà que no pas al Baix, que pot ser una mica més mixta, i probablement doncs, això va fer que després de la filoxera a l'Alt Empordà passés un fenomen que no va passar en el Baix, que és l'agrupació en cooperatives. Es van agrupar en cooperatives, això els va donar doncs, una certa solidesa durant molt de temps, que ha perdurat fins avui, que encara en queden algunes, mentre doncs, que al Baix, que possiblement les explotacions ja eren més petites, fora de la zona de Calonge i així, que es poden una mica més notables, van mantenir com petites explotacions aïllades, que és com han arribat fins avui. Uh-huh. Per tant, jo diria que és una cosa que ve de lluny, que ja sempre doncs, a l'Alt hi ha hagut més que al Baix, però possiblement això s'hagi accentuat més, perquè mentre que l'Alt s'ha entrat doncs, més en el món de la comercialització empresarial, en el Baix, doncs, menys. Ha tingut un caràcter més domèstic, tot i que des de fa també més de 10 anys estan integrats dintre la pròpia DEO Empordà i uns quants cellers, i precisament els últims són d'aquesta zona.
Hi ha alguna cosa que es pugui fer des de la DEO per intentar, no sé si revertir, però com si més no equilibrar aquest factor?
Nosaltres el que procurem amb sintonia, diguéssim, amb la delegació doncs, d'Agricultura de la Generalitat és estar molt atents, sobretot, a que no s'arrenqui cap vinya vella, que avui en dia és un patrimoni. No està passant. però bé, pot arribar a passar en algun cas, havia passat molt anys enrere, no? Això està alerta, doncs, perquè per sort avui en dia doncs, hi ha qui li pot interessar això, o sigui, per tant, doncs, que no disminuïm de vinya per un costat. A l'hora d'incrementar-ho no està ben bé als nostres mans, però sí que almenys mirem de donar el màxim de facilitat, no? Facilitat, si més no, formals, tot l'assessorament possible. No fa massa, fa uns mesos, doncs, internament vam editar doncs, un fulletó per descriure tot aquest protocol que no és senzill doncs, de sol·licitud de noves hectàrees, sobretot per gent nouvinguda amb el sector, no? Que ho tingués més fàcil. I per descomptat, i la ràdio doncs, també serveix per fer-ho, eh? Tot i saber doncs, que no és tan fàcil com anar a plantar, m'imagino. Ja. Doncs blat, per dir-ho així, no? que pràcticament només deu caldre doncs, disposar d'un terreny rústic. Aquí és més complex, però tampoc ens hem d'espantar, i qualsevol persona doncs, que es vulgui animar a fer-ho, o un viticultor ja existent que es vulgui ampliar, ja sap que compta tant amb el nostre ajut i suport com amb el de la delegació, sigui de l'Alt o del Baix Empordà, doncs d'agricultura.
A tot això, un 35% dels vins de l'Empordà han estat puntuats a la guia Penyín, assolint la categoria d'excel·lent, que això és entre 90 i 94 punts. Quin factor tenen aquest tipus de guies a l'hora de a l'hora de condicionar la tria d'un vi per part de la gent? No sé si això ho tenen una mica controlat.
Bé, crec que és un estat d'opinió, eh? Vull dir, en el conjunt, quan tant a nivell de celler com a nivell de DO doncs es van repetint amb una certa persistència doncs uns bons resultats, que de fet és al final jo crec que és el que és més vàlid, perquè si és puntual doncs pot ser allò una flor d'estiu, no? Un fet més casual, però quan això repeteix la via Penyina, repeteix en el binari, en fi, amb una certa assiduïtat, doncs crec jo un estat d'opinió favorable envers aquell celler que surt més destacat o envers aquesta DO, en aquest cas l'Empordà. Puntualment sí que hi ha aquella persona escrupolosa que va amb la guia sota el braç i que s'ho anota, però en general no és així, perquè fins i tot els experts jo crec que saben que hi ha un factor d'atzar, sense voler menys tenir ni molt menys els concursos, que estic segur que tots es fan amb el màxim rigor, però l'atzar hi juga, no? Però esclar, quan tu tens un vi que de 6 vegades doncs 4 surt bé, doncs senyal que alguna cosa hi ha, i és el que més o menys ens passa d'una manera molt evident doncs en el binari, per exemple, en el concurs de vins de Catalunya, doncs amb la de Empordà.
Escolti, senyor Albertí, m'envien un missatge per WhatsApp, una persona de l'equip em diu: no es pot fer res perquè els vins que al supermercat valen 8 euros al restaurant no en costin 16?
És un altre tema que no... Esclar, ja ens accedeix una mica. Personalment, doncs, penso que és una bona pràctica la que segueixen alguns restaurants, que en comptes d'aplicar-hi un percentatge, diguem-ne, proporcional, és a dir, que el de 8 en val 16, per simplificar.
Sí, sí, sí.
I el del 16 en val 32, doncs el que miren és d'aplicar-hi només un marge fix, no? Amb la qual cosa, doncs, el vi car no s'encareix tan excessivament. Jo crec que és una pràctica que es va implantant en algun comerç i en algun restaurant, fins i tot hi ha restaurants que tenen botiga paral·lela i els pots anar comprant allà mateix. Però clar, llibertat de...
Potser, està clar, deia, en termes potser de popularització del consum de vi, potser seria una bona manera, no? Que quan vas al restaurant no et clavin pel vi, perquè és clar, al final en un sopar de quatre persones que t'acabis prenent, m'agrada dir un parell d'ampolles, però vaja, si ens quatre persones aprens dues ampolles sortiràs alegre del restaurant, però vaja, que sabem que és una cosa, un factor que incrementa la factura enormement.
Sí, sí, és cert, vull dir, jo també com a usuari ho noto, i és veritat, vull dir, a vegades doncs fa mal. Però bé, en fi, hem d'assumir-ho, hem de pensar doncs que realment també al darrere doncs hi ha molta feina per part del restaurador i per part del celler, i que també estem contribuint doncs a la millora doncs del territori, però això no treu que tots plegats hem de fer el possible perquè el vi no es converteixi ni molt menys en un producte elitista, sinó a l'abast de qualsevol butxaca i també de qualsevol generació, no? Que també sempre es diu doncs, que els joves, que els hi costa més, doncs... També s'ha de dir que al marge del que de l'increment que hi apliquin els restaurants, que clar, jo dic que aquest seria una altra part del negoci dintre de l'Empordà, de la manera que tenim molta diversitat de vins, crec que també tenim una gamma àmplia de preus. I ja. Llavors, doncs, en fi, tothom té una mica l'opció de triar i, evidentment, no necessàriament el vi més barat és el més dolent ni molt menys.
Sí, perquè al final, en aquest país que per la seva ubicació, vaja, som un país mediterrani, i aquí el vi, des de l'arribada dels grecs i dels romans, ja ha tingut un protagonisme espectacular. Deia, en aquest país, al final sembla que la beguda típica o històrica sigui la cervesa, quan en realitat la cervesa és un producte del centre d'Europa i el vi és un producte molt mediterrani. I, en canvi, en aquest país sembla que el consum habitual sigui més de cervesa que no pas de vi.
És cert, és una gran paradoxa, però actualment els índexs de consum per càpita dels països escandinaus, que no tenen cap tradició vinícola, estan per sobre dels nostres. Uh-huh. És un fet també singular a Catalunya i a Espanya, que no passa, per exemple, en altres zones vinícoles com són França o Itàlia o Portugal, que tenen uns índexs més alts. Són així una mica especials. És cert també que fa molta calor i que la cervesa és molt apropiada, sobretot a l'estiu, no? Tampoc cal negar-ho, i s'estan fent coses molt interessants en el món de la cervesa, però vaja, ens hauríem de fer mirar una mica. Hem perdut aquest costum, doncs, de beure vi fora d'àpats, per exemple, que cosa que en altres llocs no és així, és que penso que és molt, molt agradable i que aquí doncs, no ho fem en els bars. El vi és gairebé inexistent, amb la qual cosa, doncs, el vi com a consum diari i domèstic doncs, també va retrocedint molt, i per tant només queda pel moment dels àpats, i encara d'àpats assenyalats de cap de setmana.
Home, ara em permetrà que faci una mica de proselitisme, però em parlava de vostè de la cervesa com a beguda per refrescar quan fa calor, però ara m'estava imaginant una copeta de mallolet rosat del celler Roig Perals, que ho dic per proximitat perquè la Mariona és amiga meva, però m'estava imaginant en aquest moment i m'està agradant bastant, la veritat.
Sí, tant. Un vi blanc ben fresquet, doncs és incomparable en qualsevol cervesa. Clar, per això que sí que hem de fer proselitisme, i una altra cosa que hauríem de procurar, això, a part que els restaurants, si pot ser, no carreguin massa en els vins, doncs que els bars, per què no, s'acostumin a tenir vi, i si pot ser d'alguna manera, doncs, de fomentar l'indre descominent, de demanar-ho, eh? Vull dir, també convido la gent a fer l'experiència. És una cosa que sovint no hi pensem, perquè ja no entra dintre els nostres hàbits, però és que no saps què prendre i acabes doncs, amb una tònica o una cervesa, doncs segur que si demanes una copa de vi i tens la sort que al restaurant te serveixen un bon vi de l'Empordà, doncs segurament quedaràs més content.
Queda clar. Senyor Xavier Albertí, president de la Déu Empordà, gràcies per atendre'ns i escolti, disculpi l'atracament perquè l'hem trucat just quan estava vostè conduint i per tant l'agraïment és doble.
I ara, molt bé, vosaltres, eh?
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Bon dia i sort.
Fins una altra.